Per tant, és que l'Iran no podrà fabricar ni tampoc comprar armament nuclear.
Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio. El proper butlletí serà a les 4. Mentrestant, vos deixem en Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tèntol número 1169. Heu de saber que avui som dia 16 de juny, per tant, toca recordar una efemèride essencial per la història de Menorca. Avui fa 224 anys que va acabar l'ocupació britànica de l'illa de Menorca. Sí, fou el 16 de juny de 1802 en la Terra quan va abandonar Menorca i l'illa va ser ocupada pel capità general de Mallorca, Joan Miquel Vives, que, en nom d'Espanya, va prendre possessió de l'illa. Menorca va acabar d'aquesta manera la submissió a la Terra, dividida en tres períodes, recordem-ho. De fet, sumant aquests tres períodes, va ser gairebé un segle la dominació britànica, concretament varen ser 94 anys. Hem de recordar que durant el domini anglès la corona britànica va mantenir la llengua, les institucions i les lleis pròpies de Menorca, excepte la Inquisició, que va ser abolida. I tot i això, la llengua anglesa també va entrar en el parlar un poc de Menorca. De fet, la majoria de paraules i expressions preses de l'anglès han desaparegut del vocabulari habitual, però encara se'n conserven, no? Hi ha aquella clàssica, el boinder, que deriva de bow window o bay window i que és un tipus de balcó tancat. O també trobam l'estèpel, que deriva de staple i que significa grapadora. El penny deriva de penny i són els dobbers o la mona de petitona. El tornescrús és un tornavís, un desengramponador. El crus ve de screw driver, que significa tornavís. I xoc, esclar, el xoc ve de xalc, que és el guix per dibuixar o escriure a una pissarra, molt usat i conegut per tot Menorca. I també tenim el xumeca o xumecker, que deriva de showmaker, és a dir, el sabater. Aquests són alguns dels anglicismes més habituals a Menorca, anglicismes que han recordat avui perquè fa 224 anys que en la Terra va abandonar Menorca. Començam.
Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com esteu? Ben trobats un dia més de Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre, ja ho sabeu, vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat d'avui, dimarts, dia 16 de juny. Un programa, en definitiva, que té totes les lletres i avui també, qui les saben totes són, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, com estàu? Bon dia, Celestí Olivem.
Bon dia.
Bon dia, Miquel Junc.
Bon dia.
Com estàu?
Bé.
Ben trobats, ben tornats en aquest dia calorós de juny, al Manco a Ciutat.
Em fa.
Sí, i això que encara no som oficialment a l'estiu, ho serem aviat, de fet.
D'aquí ben poc.
Aquests dies en parlarem.
Aquesta setmaneta.
I la setmana que ve ja és Sant Joan,
Sí.
Fort, fort, fort.
Sí. Un any més.
Queda una setmaneta per Sant Joan. Ara ja...
Compte enrere.
D'aquí una setmana ja hauran fet el primer toc. Jo ja estic nerviosa. I això que enguany farem aquí els estudis uns d'Ivetes Ràdio, però vaja...
I aviat serem...
Ho viurem amb la mateixa emoció.
Aviat serem a Sant Antoni.
I farem connexions. No te passis, eh? Per cert, que si sou santjoaners, hem preparat un programa atent a l'Ivetes Televisió per aquest diumenge a les 3 i quart, fantàstic, dedicat a Sant Joan i molt divertit. I a més, Sant Joan no només se celebra Ciutadella, ho podreu comprovar en aquest programa, sinó arreu de les illes, a Eivissa també, a molt d'indrets de Mallorca i, òbviament, a Ciutadella. Però bé, tenim més temes, Celestí, començant per tu. Ben.
Sí, jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb Malén Llull, que és la gerent de l'entitat Mallorca Rural, perquè avui celebren la seva quarta edició dels Premis Rural App, una trobada que serveix per descobrir projectes d'emprenedoria innovadors, connectar amb persones emprenedores del territori i celebrar junts el talent i l'oportunitat del món rural. I ses paraules valen més que el dopes. Rural App és un programa que impulsa això, iniciatives emprenedores vinculades al territori que aposta per la innovació, la sostenibilitat i les noves oportunitats en el món rural. I avui, minuts abans d'aquesta gala de lliurament de premis...
Avui mateix,
a les 6, i de coneixerem aquesta quarta edició.
A Sauva. Tem per mi que fan aquesta gala, aquest premis a Mallorca Rural, que avui no sabrem els guanyadors, perquè això supos que no. Encara no podran saber-ho.
Supos que no tindran cap exclusiva.
Però...
Bé, ho demanarem.
Ho demanarem, si tenim sort. Però una gala que es farà a les 6 del capvespre a Sauva, aquest premis Rural App. Però bé, ja ho sabeu, avui és dimarts i això vol dir que vendrà en Tomeu Canyelles, el nostre historiador de capçalera d'aquest programa, avui per brostejar en la història amb aquest fet.
Tal dia com avui, però l'any 1944, la justícia nord-americana executava un infant de només 14 anys. Aquesta trista efemèride ens serveix d'excusa per conèixer la tràgica història de George Stinney, un innocent en mans d'un sistema judicial pervers.
Yo, this is why Clef Refuge can cries little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers.
Tenim més temes i avui estan molt intrigats i molt preocupats per allò que ha passat a Costitx, Miquel.
Sí, sí, avui volen explicar que han robat la imatge de la Mare de Déu del carrer Major de Costitx.
Bé, meva, sí, aquesta és la notícia que ens arriba de costit. Ja han robat la Mare de Déu. La tenien fa molt d'anys.
Dins un carrer major, just a l'entrada del poble. Sí,
sí, com un, dins un pedestal.
Sí, sí, una vitrineta sí. De vidre, sí.
Sí.
Ja he assegut davant.
A tu, sí.
Els banys.
Però no t'hauria passat mai, perquè...
No.
Agafa-la, t'imagines?
No. No
que ha pogut passar perquè aquestes persones...
No és la primera vegada que passa una cosa semblant a Costitx.
Amb aquesta Mare de Déu?
Amb la Mare de Déu no, però amb una creu de terme també la van robar fa un parell d'anys.
Això és més mal de robar.
I després va comparèixer enmig d'un camí, perquè a lladres la van deixar enmig d'un camí ben visible. Suposo que la van passar la manera de tornar-la. Ben si amb aquesta Mare de Déu passa...
No ho entenem. En quin cap robar una Mare de Déu? No ho entenem. Llavors aprofundirem en el tema perquè en Miquel ha fet una investigació.
S'ho ha fet en la nit.
Sí, se van aixecar i se van despertar.
De fet, la denúncia va ser a les 5 menys quart, a les 5 i mitja del matí, se va posar la denúncia de que s'havia robat aquesta Mare de Déu a Costitx. En parlarem i a veure si la poden trobar entre tots. Celestí, més temes?
Sí, perquè a la tercera hora de Tèntols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui parlarem d'una qüestió que ens intriga de fa ja anys, que són els ovnis, perquè una productora, Somera Films, està cercant col·laboració ciutadana per un documental que fa sobre l'ovni de Solla. La productora de la pel·lícula Mario fa una crida a tothom per obtenir imatges i testimonis dels anys 70 i 80 que puguin desvetllar els secrets d'una misteriosa nit de 1978. Still got such a long way.
Mira, ahir que parlàvem d'ovnis precisament amb l'Anna del Suau, com el va fer recomanacions literàries, per dir-ho de qualque manera.
I que sembla que aquest fenomen està en auge, vàrem comentar ahir. I d'aquest misteri té origen, com dèiem, el 1978, quan Joan Coll i Pec Climent varen aconseguir fotografiar un ovni, ho recordant tots perquè és mític, a la Serra Tramuntana. Imatges que varen provocar no només l'esclat internacional, és a dir, que voltassin pel món, però que també varen ser requisades per la Guàrdia Civil. Somera Films ara ha llançat una crida per recollir qualsevol tipus de material tant domèstic com familiar d'aquells anys 70 i 80, ja siguin dels carrers de Solla, dels joves de Solla, de bars, de festes, i posen el focus en els pobles de Solla i dels voltants de la serra, i la productora també manté obertes les línies d'investigació a qualsevol persona que tingui més informació sobre els albiraments, anècdotes dels veïnats o qualsevol història que vulguin compartir i que puguin contribuir en aquests albiraments d'ovnis d'aquells anys 70 en què Solla va ser un dels principals indrets, i recordem també Esvedrà d'Eivissa, que són indrets màgics o punts importants d'aquests albiraments d'ovnis.
Doncs sí, avui en parlarem perquè amb membres de col·laboradors també i membres d'aquesta productora que fan una crida a la societat, també si les podem ajudar, si teniu alguna informació al respecte, doncs els podem donar un cop de mà.
Sí, i avui sabrem si realment... Bé,
que va ocórrer.
Va més d'un albirament...
Aquell 1978.
Quin fenomen va ser, sí. Coneixerem més.
Més temes. A partir de les 5 i mitja vendran les Marines de Tèntol. Avui na Marina Bennassa i na Marina Huguet parlen de criança i dediquen la secció a infants i adolescents que demostren respostes notablement elevades. Ara ho entendreu.
Goethe, Einstein, Newton... Hipàtia d'Alexandria, Edith Stern, Marie Curie... Tots són grans genis que tenen una cosa en comú. Avui, a Jeanne d'Arc, altes capacitats.
I doncs, si avui parlarem d'infants i d'adolescents diagnosticats amb altes capacitats. Quines són les característiques, com se relacionen, quina cura se'ls ha de tenir en aquestes persones. Llavors, coneixerem també clixés que moltes vegades no són certs, amb les marines que ens han preparat avui aquest tema ben interessant. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós d'aquí de les Illes Balears, que és el 971-1399-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic...
Oh, sorpresa!
Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
Molt bé, idò, Miquel, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí una estona. Perquè ara hem de conèixer el nostre tècnic. I avui tenim a les vies de so, directe des del barri de Pere Grau de Palma, que ha vengut a peu, caminant.
Sí, avui ha hagut de córrer un poc.
Per arribar, dius?
Ha arribat, t'atens, eh? Sí.
Està ben segur.
Sí. Piano, piano, diu. Però bé.
Avui, en
Lluís
Fortesa.
Caminava, feia marxa.
Sí, sí, si l'heu vist córrer, era ell. En Lluís Fortesa. Gràcies, Lluís. Són les 3:19 i ara toca saber quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Gràcies a l'estima, us toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
I doncs sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un compositor, i és Richard Wagner.
Aquest tema, que amb aquesta cavalcada de les Valquíries de Richard Wagner, perquè l'editorial Documenta Balear, a la secció Menjavents, acaba de presentar el llibre Cròniques Wagnerianes, de Pere Estorric i Massutí. Es tracta d'un llibre que és molt més que això, tracta de música, però també és una combinació d'un dietari de viatge, un assaig divulgatiu i una reflexió personal entorn de la música, especialment de l'univers d'aquest compositor, de Richard Wagner, però també de el compositor fetitxe de l'autor de Pere Estorric, que és en Johann Sebastian Bach. L'obra recull les experiències de l'autor durant 2 estius consecutius, el 2024 i el 2025, en els quals Pere Estorric va viatjar a Bayreuth per assistir al famós festival de Wagner, que és una meravella i que és molt difícil accedir-hi, després li demanarem com ho ha fet. I ha visitat també, aprofitant l'assistència en aquest festival, llocs vinculats a la història de la música alemanya, com per exemple Nuremberg, Leipzig, que és on va néixer Wagner, o Hall. I Però sí, ara escoltaven Tristan Isolde, que també és una de les obres més conegudes de Wagner, de les òperes, però vos hem d'explicar que Wagner va néixer, com dèiem, a Leipzig, a Alemanya, l'any 1813, i va ser un compositor d'òpera, director d'orquestra i teòric musical alemany. Fou el creador, de fet, del drama musical i també va renovar el gènere operístic, va ampliar l'horitzó del teatre líric en establir les bases d'una òpera alemana en la qual l'acció dramàtica prevalia sobre el virtuosisme vocal. Ara, en aquell llibre de Pere Estelric, el pròleg del qual és de Joan Roca i Avellà, es presenta una invitació a viure el wagneriasme, no tant des de l'erudició musicològica, que també, sinó també des de la passió i la sensibilitat. Bayreuth apareix descrit gairebé com una religió profana, un espai mític, aquest teatre, on els seguidors de Wagner peregrinen cada estiu per escoltar les obres en aquest festival de Bayreuth, de teatre ideal pel mateix aquest teatre, ideat pel mateix Wagner. Wagner va pensar com fer aquest teatre i, de fet, només se poden escoltar obres seves. El pròleg d'aquest llibre també insisteix en que Wagner no s'ha d'entendre només racionalment, sinó que cal sentir-lo. Aquesta idea marca tot el llibre. Amb aquesta holandesa Rant, que també aquesta òpera magnífica, que no fa massa van fer el Teatre Principal de Palma, també de Wagner, per parlar d'aquest llibre sobre el poder transformador de la música i sobre la necessitat de compartir-la. Més que una obra acadèmica, és el testimoni d'un melòman, Pere Estelric, apassionat, que vol contagiar al lector el seu entusiasme. Per tant, parla de Bayreuth, de Leipzig, de Nuremberg, no només com a ciutat, sinó també com a símbols d'una Europa cultural construïda a través de la música, la memòria i l'art. Aquest llibre transmet la idea que escoltar Wagner o Bach no només és consumir cultura, sinó també participar d'una experiència humana profunda i gairebé espiritual. El llibre ja ha exhaurit la primera edició i avui en surt la segona. Es va presentar a la Fira del Llibre, però també hi haurà presentacions dimecres, dia 24 de juny, a les 8, al Conservatori Torrendell d'Inca, i dia 26 de juny, al poble de Sant Joan, a Mallorca, i a més, també a l'octubre, a Barcelona.
I doncs, vingues, per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol al compositor Richard Wagner.
Bona música avui. Són les 3 i 26 minuts. Tèntol. M'encanta fer aquest programa temàtic de... Ja hem fet Mozart, hem fet Beethoven, avui fem Wagner... Passant molt de gust de fer-los, a més amb aquest convidat.
I ara en passarem més.
Sí, que tenim. Però bé, avui també tenim pregunta del dia, i la pregunta diu així. Mira, l'altre dia, tornant amb avió, vaig passar per Gorg Blau i per Cúber.
Sí.
I des d'allà dalt...
Va reconèixer.
Se veu magnífic. Sí. És que se veu tan bé, sí. Justament. Teníem una vista perfecta. Sí. I vaig pensar amb la paraula Gorg. Gorg és una acumulació d'aigua, no té més. Un Gorg, per tant, podia ser un baciot a Mallorca, una font a Eivissa, o en general és un clot per on passa un corrent d'aigua i l'aigua s'hi retura, com per exemple aquest estany de muntanya. A Mallorca tenim aquest Gorg tan conegut, és el Gorg Blau, que és un embassament que es troba a les faldes del Puig Major i del Puig Massanella. I és tan important el Gorg Blau que fins i tot tenim un poema preciós que diu així. Adeu, tristor encastellada del Pla de Cúber i el Malluig. Seguint arreu l'aigua que fuig d'aquesta terra desolada, sorprèn mos ulls la portalada d'un paradís. L'aigua s'atura, sona en sis, i com que diga reposau, dolça és la calma del Gorg Blau. Això, sabeu qui ho va escriure? Aquesta
preciosa.
És la pregunta d'avui, sí.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città.
per respondre qui és l'autor d'aquest poema, tenim tres opcions de resposta.
Sí, va ser Joan Alcobé, va ser Costa i Llobera, Miquel Costa i Llobera, o va ser Maria Antònia Salvà.
Poden haver estat tots tres. Què trobeu?
Junts, plegats, no. Seria inèdita. No,
que sapiguem, només autoria d'un.
Si trobàssim aquesta triple autoria.
El poema se titula El Gord Blau, i qui el va escriure d'aquests tres autors mallorquins. Per jugar en altres, com sempre, teniu dues opcions.
Ja ho sabeu, a través de l'història de l'Instagram, @tentoliva3, on ens podeu telefonar per via ordinària, que seria el telèfon 971-139-00. 971-139-00.
De qui és el poema El Gorg Blau? Ara tornem.
Tres ràdios, entreteniment. Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
Som aquí en directe, hem de parlar de Wagner, tenim moltes ganes de parlar, no? Perquè la veritat que hi ha unes curiositats fantàstiques sobre aquest compositor que en saben molt per aquí. Però abans tenim la pregunta del dia referida a aquest poema que va llegir tu aquesta vegada, que jo ja l'he llegit.
Diu, adeu tristor encastellada del pla de Cuba i el Malluig, seguint arreu l'aigua que fuig d'aquesta terra desolada, sorprèn mos ulls la portalada d'un paradís. L'aigua s'atura son encís i com que diga reposau, dolça és la calma del Gorg Blau.
Fantàstic.
Idò, sí. De qui la pregunta és de qui és
aquest poema. De qui és? És de Joan Alcobé. Tenim 8% dels vots per Joan Alcobé. És de Miquel Costa i Llobera, 58% dels vots. O és de Maria Antònia Salvà, 33% dels vots. Així ho deixam, amb l'enigma. Sí. Encara no ho resoldrem, no. Perquè hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
Tentol, amb Margalida Mateu.
I d'ací si arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el compositor Richard Wagner. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Qui?
Qui és?
Com se diu?
Vostè qui és?
Som Pere Estelric, massotí, i som, no sé què, llicenciat en matemàtiques, tinc un màster en periodisme, i en aquest moment me considero una mica divulgador musical.
Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
Jo vaig néixer a Felanitx i sempre m'agrada dir que som felanitxer militant. Visc a Palma, tot i que tinc casa a Porto Colom, vaig estudiar a Barcelona, que això em va canviar sa vida, i he fet feina també en aquesta casa.
Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
Primer vaig anar a les monges, que anava tothom, les monges de la Caritat. Després vaig anar a l'escolania, fins que vaig tenir 10 anys, i després a l'institut de Felanitx, que era institut laboral, que a Felanitx hi havia institut i altres pobles no, per això. I després vaig estudiar a la Universitat de Barcelona.
És periodista, vostè?
No som periodista, perquè no som titulat en periodisme. Sí, tinc un màster en periodisme i he exercit com a periodista, o encara exerceix com a periodista sense tenir la titulació. Me sap greu si qualcú se sent invadida la seva parcel·la, però vaja, no ho sé.
Com descriuries el que tu fas?
Descriuria tot, no tothom ho pot dir, però jo m'he sentit molt afortunat en fer el que he fet. Sempre he fet el que m'agrada fer en cada moment. No és fàcil.
Està molt bé, això. Que li paguen bé?
Me paguen? Me considero ben pagat. Totes, hi ha coses que, tot i que monetàriament no te paguen, també me sent ben pagat, perquè no només hem de valorar a nivell econòmic, sinó amb agraïment i amb veure que t'aprecien el que fas.
Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
Sí, caminar, natació i gimnàsia de força.
T'agrada la cavalleria rusticana?
M'agrada l'òpera en general. I cavalleria rusticana, no l'òpera, que jo faria molt de quilòmetres per escoltar o per veure, però considero que és una obra d'art, com moltes altres. Però no me mouria molt per anar a veure cavalleria rusticana.
He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
No, cantar no, i tot i que mon pare dirigia la coral de Felanitx, no hi vaig cantar mai. No, cantar no he cantat mai. I piano, vaig tenir classes particulars, vaig comprar un piano, de fet, que nostre tenim un piano vertical, i vaig arribar a tenir, però a nivell particular, sense examinar-me mai, més o manco, un segon i mig de conservatori sense tenir cap titulació.
Que simpàtic! És meravellós veure-te'n en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer-te. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
Crec que és el 50%. Vull dir, la fantasia mos el cervell o el cap mos ajuda a crear la fantasia, però després hem de posar cor també perquè aquesta fantasia se materialitzi, si no és un somni.
A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
No, a les 8 no, però a les 10 i mitja sí. El que som molt de matiner, a les 6 des de matí estic ja en marxa.
Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
Moltes gràcies.
Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
Ja ho tenim tot.
Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
Oscar, qui és?
No ho sé. No funciona res. No hi dic res.
M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.
sentir el respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé i ja podem saludar en Pere Estelric i Massutí. Com estàs?
Molt bé, benvingut. I molt content d'estar aquí.
Benvingut.
Jo crec que pot dir que és periodista.
Sí.
En sa boca
pla,
grossa, Pere.
Pla, sí, en sa boca grossa. Sa
no porta ja encara aquesta cosa falsa.
No, impostora. Perquè hi ha gent que a vegades em diu tu ets musicòleg. No, no ofengueu els musicòlegs, per favor. Jo som, si som alguna cosa, divulgador musical, però no som musicòleg. Periodista, bé, podria dir el mateix.
No de titulació, però t'he de dir que és d'ofici.
A la musicologia, no, a la difusió.
No, a la divulgació.
Sí. És periodisme, periodisme.
Però sí, bona part del periodisme també és divulgació.
Sí, també, també, és cert.
I també és diari de Mallorca, també, que has escrit.
I bé, estic... No sé.
I avui molt contents de presentar aquest llibre, perquè ens arriba el moment de presentar aquestes cròniques wagnerianes que ha fet en Pere Estelric. Clar, nosaltres te fèiem molt de Bach, però a Wagner
no, però també hi ha Bach. Vaig estar a punt, el que passa és que després la meva filla va dir, mon pare no ho entendrà ningú. Vaig estar a punt de titular-lo Cròniques wagnerianes. Però...
Com és que te vas fer enrere?
No, perquè realment comencen les meves anades a Bayreuth, i tot i que després sempre, perquè el senyor Bach no s'enfadi, me'n vaig a Leipzig també un parell de dies a rendir culte al déu Bach. Però realment, com és el fil conductor a les meves anades a Bayreuth de sentir música de Wagner. Mm, tot i que després hi ha altres incursions a Halle i de Händel o Nuremberg, a altres llocs, no?
És a dir, Leipzig, que també hi va néixer Wagner, però...
Wagner sí, va néixer a Leipzig, mm-hmm, i Bach hi va morir.
Hi va morir, mm-hmm, d'acord. Clar, has visitat molt aquella zona darrere.
Aquella zona ho conec.
I jo quan te vull dir que vendria en Pere Estelric i que ha estat més de dos anys consecutius aquests, però que has pogut estar en aquest festival, m'han dit, uau, com ho ha pogut fer? A més de 10 anys d'espera per poder
accedir. Sí, ara crec que ja la cosa ha canviat, perquè ja hi ha molt de festivals arreu del món. Ja vaig començar l'any 17 a anar-hi, que va ser quan surt coral universitària, hi va anar convidada a un festival que hi havia de corals juvenils a Bayreuth, coincidint els mateixos dies del festival, i en Joan Company me va demanar, diu, Pere, m'on anem a Bayreuth? Dic, i jo, si digués que som membre de la coral, podria venir? Diu, bé, tu te pagaràs el teu bitllet, te pagaràs tot, però pot venir nosaltres. I vaig enviar un correu al festival i els vaig dir, som un membre d'aquesta coral, que venim a cantar aquí, ja fa anys que m'apec per venir a Bayreuth, no ho he aconseguit mai, però ja que venc i som un jove, que no era tan jove, però vaja, tal, tal, i pensant que això no me contestaria ningú mai, i des cap d'un parell de dies me contesten i me diuen, miris, dies que vos estàs per aquí, li podem oferir part si fal. I vaig dir, endavant. I des de llavors, cada mes d'octubre, novembre, m'envien, a tots els que han anat una vegada, els envien
la programació
i la possibilitat de tornar-hi.
De tornar.
I jo he anat sempre, llevat de l'any 20, que era l'any de la pandèmia, que no se va fer, però he anat tots els anys, i per tant, no vull perdre el ritme.
No, no vol perdre el lloc.
No vull perdre el lloc, perquè si ara dic que no, igual per por entrar a coa, estic molt d'anys
i
ja.
Un parell més, sí. Però és molt llarg, aquest festival.
Dura un mes. Dura des del dia de Sant Jaume, que és 25 de juliol, fins al dia de Sant Agustí, que era 28 d'agost.
I vas tot el mes?
No,
més uns dies.
Wagner no té tantes òperes, en Wagner. Uh-huh. Representables en té 8.
Uh-huh. I se'n van totes?
No, se'n van totes sempre. No. Què envien? Però d'aquestes 8, els fan ventura 4 vegades cada una. Uh-huh. I tu hi vas i en veus 2, 3. Qualque any ha estat tot una setmana, però no hi pots estar més, tampoc.
No.
Les entrades no vols dir el que valen, però... però valen. I els hotels, que si ara hi vas el dia 15 de febrer, quasi t'apaguen per hospedar-te allà, però hi vas dia 1 d'agost i els preus són estratosfèrics, perquè tot any que hi va per festival.
Hi va gent de tot el món,
De tot el món, sí. Sí, és curiós. Hi ha una litúrgia. Un temps, els primers anys, hi anava gent molt vestida d'esmoquin i tal i qual. Ara no. Ja he vist, i no m'agrada, però ja he vist gent amb bermudes i mania curta, no sé què dir-te. Vull dir,
ja he de tot.
Tot, encara hi ha se conserva una mica, no, a més hi ha tot un ritual que quan comencen, falten 5 minuts, surten en el balcó unes trompetes que toquen, res, una petita melodia de l'òpera que faran després. Quan te'n falten 3, toquen la segona vegada. I quan només queda un minut ja per obrir, toquen la tercera vegada. I jo el primer any que hi vaig anar vaig dir, jo escoltaré les 3 vegades. I quan va faltar un minut, me'n vaig allà i jo la meva butaca estava bastant enrere, però al mig. Al mig, hi ha 60 butaques per cadira. Jo tenia el número 30.
Entré i vaig molestar tothom per passar.
Va fer aixecar.
I el senyor que hi havia de vora jo em diu, vostè, és la primera vegada que ve, no? Dic, i com ho sap?
No me volia parlar
diu,
res.
Diu, i com ho sap? Diu, miri, quan fan el primer toc, venim els qui està al mig. Quan fan el segon toc, venen els qui... Però així no ha de molestar tothom. I en el darrer toc venen els estrets.
Clar, aquesta norma no la sabia.
És brutal.
Va dir, no me vull perdre, no me vull perdre calada.
Jo no vull perdre calada, ara ja ho sé. Que... Mira el número, si me toca 30, a la primera ja hi som.
Ja estàs segut, no fos cosa. Clar, tot això ho descrius en aquest llibre, per això són unes cròniques wagnerianes, perquè expliques la teva experiència sí. en aquest festival i més coses.
Sí, és que no és un dietari, perquè tampoc no és un dietari, sinó són de 7 capítols i cada un d'ells va... augmentat amb un altre capítol que té a veure amb el que he explicat anteriorment. Per tant, si anteriorment he parlat de Nuremberg, de la ciutat de Nuremberg, potser després, en el capítol següent, es parla de científics que varen néixer a Nuremberg. O Leipzig, quan parla de Leipzig, parla de Leibniz, que va ser el gran científic que va néixer a Leipzig. Vull dir, és un llibre una miqueta... No només de Bayreuth, no només de Wagner, no només de Leipzig o no només de Bach, sinó que intent que sigui, no sé, entretengut i que puguis aportar alguna cosa.
I aprendre, també.
I aprendre. Sí, no, i escrivint el llibre també he après, també, perquè com. He hagut de cercar documentació i coses que sí. Mm-hmm. Havia pensat si hi posaria fotografies, però, clar, fotografies fetes meves en so mòbil, no sé si són publicables, i l'editor va dir, millor que no posem aquestes fotografies, que estan bé per mostrar-les, però no sé qualitat per editar-les.
Què té Wagner, Pere? Perquè que va suposar Wagner en el moment de la seva irrupció?
Hi ha un abans i un després. Wagner va revolucionar totalment la història, no només de l'òpera, sinó la història de la música. Ell volia fer-ho tot. Ell era de l'òpera tsar total. Tsar total. De l'òpera, hi ha texta, per tant, hi ha literatura, hi ha música, hi ha ballet, hi ha pintura perquè has decorats, hi ha il·luminació, hi ha arquitectura perquè has decorat també tenen volumen. És a dir, l'art total és a l'òpera. I això ho va entendre ell. I ell va fer tots els arguments són fets seus, agafant literatura nòrdica, la seva biblioteca, que és visitable, perquè Bayreuth, allà, a part del teatre, del Festspielhaus, que el va fer construir ell, perquè ell no té res que... Ell, ni la seva família, ni ningú era de Bayreuth. Ell, de fet, va morir a Venècia. A Bayreuth, ell va cercar un lloc per fer-hi un teatre, i el Lluís II de Baviera li va patrocinar aquest teatre. I va dir, cercareu un lloc que puguin venir els de Berlín i els de Múnich, que eren les dues capitals alemanes d'aquella època. I va dir, venga. I va fer un compàs més o manco cèntric.
Mitjan camí.
I realment, en aquella època, en cavall o en carrossa, estaves al mateix temps de Múnich a Bayreuth que de Berlín a Bayreuth. I va cercar aquest lloc.
És a dir, que tu quan voles també vas a una hora...
Jo vaig a Nuremberg, Nuremberg.
Nuremberg, que és més a prop.
Sí, que està a una hora de tren. A més de Palma hi ha... No sé, puntura dos o tres vol dir, ara ens estiu. Per tant, feia Palma-Nuremberg i si torn per Leipzig, venc després de l'aeroport de Leipzig, que també ja vol dir directe a Palma. I va construir lloc. Sí, després hi ha que seva, després ja se va fer la seva casa, i la seva casa, ara també hi ha museu, i és allà on va viure ell, i ell va morir a Venècia, però està enterrat allà. I està enterrat a la part de darrere del jardí, de casa seva, hi ha la seva tomba, la tomba de la seva dona, Anna Còsima, que era filla del Litz, i després hi ha la tomba d'Esquenet. Just a de vora, la làpida d'Esquenet, més petiteta, la d'Anna Còsima un poc més petiteta, i la de Wagner, que és la més grossa.
Que curiós. Però clar, etern Wagner, perquè ara, per exemple, enguany han fet l'Holandès Errant aquí al Teatre Principal de Palma.
Que ha estat un èxit.
Un èxit. A mi me va encantar.
No li han de tenir por en Wagner. Ara, clar, si tu entres en Wagner i el primer que escoltes és el primer acte de Tristan i Isolde, clar, et cervenes, dius jo. No,
que li ha tingut por, però. És en el que se li ha tingut més por.
Clar, bueno, perquè s'hi ha d'entrar, clar, tu estàs... Has d'entrar d'aquella manera, no pots entrar, jo t'he dit, no pots anar... Sí. Així com a Verdi, pots entrar i sempre trobaràs una àrea que t'agradarà. A Wagner no hi ha àrees, hi ha tot un contínuum. I aquell moment, clar, un home se mori i tarda 3/4 d'hora per morir-se. I dius, clar, que se mori ja d'una vegada, no? Bé, estic fent un poc de caricatura. Sí. Per tant, has d'entrar una mica guiat. I jo crec que aquest llibre, perdó que hi ha gent que me diu, servirà a puntura, o servirà, o voldria, i estic content que ho diguin, que pugui servir per entrar una mica dins l'univers Wagner. Que la gent entri sense por. Wagner sense por. Crec que és una... és una manera d'entrar-hi.
És un bon. Perquè ja vas per la segona edició, per estar
bueno, ric. Avui surt la segona.
És a dir, que no hi ha por de llegir.
No hi ha por, bueno, la gent no té por de llegir-la.
El
vam presentar a la Fira de Llibre dia 5, estàvem a dia de 16, 11, anys, 11 dies després, ja surt la segona edició.
Un èxit.
Ja estic sorpresíssim, perquè que em van anar estiritant.
Que bé. I tant que sí. I ara tenim més presentacions, havent dit, la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve, 24 a Inca, 26 a Sant Joan. En el mes de setembre presentarem a Pollença. I el mes d'octubre en el Club Wagner de Barcelona.
Ah, que bé.
Que presentarem en el Club Wagner. I bé... res més, crec que ja n'hi ha de presentació. Sí. Van presentar fa la nit divendres.
Ah, també.
I bé.
Molt de wagnerians, idò, i si no, ho seran.
I si no, jo espero, m'agradaria, perquè jo crec que com més wagnerià ets, més t'hi tornes. És a dir, com més escoltes Wagner, més ganes tens d'escoltar-ne més. De fet, ets l'únic compositor que existeix el wagnerisme. No existeix el verdiisme. No existeix el puccinisme. No existeix el mozartisme. És a dir, el wagnerisme és una corrent que, des de que va morir Wagner fins ara, va circulant per Europa.
En augment. I com és que existeix?
Perquè Wagner és molt peculiar, és molt especial. És molt especial, la música de Wagner. Tu dius, mira, Verdi, Donizetti, Puccini, te poden agradar unes òperes o te poden agradar unes altres, al moment donat. Però és que de Wagner, Wagner és un univers. Per entrar dins l'univers Wagner, has d'entrar. I no hi pots entrar de qualsevol manera. I quan t'ets, no en surts.
Entre mi... Ara hi entrarem. I no en sortirem.
Vinga.
Au,
tant de bo sigui així.
Jugam amb en Pere Estarric i Wagner.
Pensar i contestar, tot és començar.
Comencem el joc, per estar ric, jugarem un poc amb Wagner, també, per fer-ho divertit i entretingut i mangívol. I en aquesta primera prova tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquest compositor.
Vinga, Pere, dit i fet, has de dir en 30 segons noms d'obres o peces de Wagner.
Sí.
Sí?
La mort.
Vinga,
la mort d'Isolde, el preludi de Lohengrin, la marxa triomfal de Lohengrin, la marxa triomfal de Tannhäuser, les cordes peregrins de Tannhäuser, la mort de Sigfrido, la marxa de Sigfrido, la cavalgata de les Valquíries, la simulació de Brunhilde, la deu de Wotan, la deu dels déus, l'entrada dels déus en el Valhalla...
Dotze, diguem una dotzena. Ja. Una dotzena, podrien seguir?
S'ha acabat el temps, sí. Bé que podrien seguir. Perquè, ja sí mateix, molt bé, Pere. Anem repassades 12 títols, però tenim una altra prova.
Vinga.
I és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Molt bé, ara te faran quatre preguntes, perquè avui tu ets tot l'expert en Wagner. Tindràs dues opcions de resposta. I començam, d'acord? Primera pregunta, mem. L'any 1864, en Wagner es trobava en una situació financera complicada. Sabeu que l'home també va passar qualque moment...
bastant, sí. I va haver de fugir, sí, sí.
Fugint, precisament, dels seus creditors, per tota Europa, se va fugir en aquell moment. I just quan pensava que la seva carrera s'havia acabat, va rebre una invitació d'un jove monarca que s'havia convertit en el seu admirador més devot i que acabaria finançant gran part de la seva obra, però també altres coses. Sap qui era aquest rei?
Vinga, Pere, que crec que l'has anomenat. En Lluís II de Baviera. Vaja, ja no em puc dir en Guillem II de Prússia.
I de sí, Lluís II de Baviera.
Que presenta una molt bona pel·lícula d'en Visconti, Ludwig, amb Nell Bumberger fent de Ludwig, i hi ha també na Sissi, que és aquella actriu, i bé, i en Trevor Howard fa de Wagner. No, és una obra de Visconti, estil Visconti, molt recomanable, sí. Ludwig.
L'apuntam.
Que explica aquesta història.
Aquest moment, no?
Aquest moment, sense altres coses.
Wagner estava fora del
Va estar molt treballada fora del Vest. Handel també, Handel a Londres. Era empresari, i unes vegades va fer fallida, però se tornaven.
Tornaven. Per reviscolar.
Sí. Sí.
I doncs, sí, Lluís de Baviera, que li demana el rei boig, va ser el principal mecenes de Wagner i el va salvar. També va ajudar, com has dit abans, a construir...
Este teatre
de Bayreuth. Va finançar. Sí, és teatre, preciós, sí, aquest teatre,
és
no?
És una meravella. Acústicament és l'o.
Ah, sí?
És especial. L'orquestra està davall, el teatre.
Sí.
Tu no la veus, te surt... Te'n revoltes, un so molt curiós.
Molt magnífic.
No, ostres.
I doncs, mira, precisament va d'això la segona pregunta, perquè quan en Wagner va dissenyar el seu propi teatre, aquest que ara parlàvem, del qual hi ha aquest festival, que tu hi vas quedar d'any, és un teatre d'òpera a Baviera, Alemanya, on actualment es dedica exclusivament a la representació d'obres de Richard Wagner. No en fan de ningú
no, plus? No. Tanquen dia 28 d'agost.
Això et sagrà.
I fins dia 25 de juliol no tornen
no
a obrir.
No tornen a obrir, uau. I de, quan el va fer construir Wagner, va introduir una innovació revolucionària per assegurar que el públic estigués totalment concentrat en el drama musical, que no se despistàs. I la pregunta és, quina era la innovació que va fer Wagner per tal de que els espectadors veiessin els músics del director durant la representació?
Aquest fossac d'espera de l'orquestra tancat i invisible o surt de les cortines opaques entre els seients?
És? M'has dit el segon?
Surt de cortines opaques entre els seients.
No, els seients són de fusta. Per tant, són de fusta i... La gent se pensa que són més incòmodes del que són, però realment són de fusta. Una miqueta de coixinat. No, no. I, de més, no pots sortir perquè no hi ha... Tot és una fila. Només pots... I, a més, quan comença la funció, fan una, com una espècie de cosa teatral, i és que hi ha unes persones a ses tanquen amb una bona sampanta ses portes i roden unes claus, com que dir, te quedaràs aquí fins que acabi. Segurament, vaja, sé que sí, que avui la seguretat fa que això no sigui possible, però encara fan com aquesta litúrgia de dir, te quedes aquí fins que em va per
fugir. Sí. Efectivament, i doncs sabeu que, com mos deies, en Wagner va dissenyar aquest fossat que està cobert.
No sabeu, no sabeu, i surt per escostat la música.
Per no desconcentrar.
Sí, i supos per crear un... Perquè l'orquestra sigui part també de l'òpera, no només ses veus. Ses veus són part de l'orquestra i l'orquestra és tan important com se veu. Vull dir, per tant, és tot un revolutum que hi ha dins allà.
Que bé. Una altra pregunta. Man, Wagner era conegut per les seves excentricitats personals, també, i el seu gust pel luxe. Li agradaven les coses bones. Tenia una sensibilitat dermatològica molt aguda i una obsessió per cert tipus de teixit que havia de tocar constantment la seva pell, arribant a gastar fortunes amb bates, cortines i roba interior d'aquest material. Saps de quin?
De vellut o de la seda?
De la seda, m'imagino.
Sí, perquè el vellut...
Sí, no la sabien, aquesta anècdota.
I de si vol
molt
que
bé,
sí.
Estic content.
Que tenia...
I que m'ho hagi dit.
Erisipela, que era com a... Bé, que
se, sí,
tenia
se
pell...
Sí, se li irritable.
Exacte.
A més, un vellut, encara que no la tinguis, jo no me puc imaginar un Mariol de vellut no. I un calçoncidors de vellut.
Seria massa. Però diu que sí, que feia comprar seda de la millor qualitat perquè era la roba que li anava més bé.
Estic content.
Jo també. L'home anava vestit sempre de seda. Devia ser fantàstic, Wagner. Molt bé. Darrera pregunta per tu. Per l'estrena de l'ambiciós cicle L'anell de Nibelung, al Teatre de Bayreuth, del 1876, Wagner va encarregar un taller de Londres la construcció d'una bèstia mecànica gegant que havia de treure foc pels queixals. Per un error de transport, però, el cap de la criatura va arribar tard i el resultat va ser més còmic que terrorífic. Com era aquesta criatura?
Era un cavall alat o era un drac?
Era un drac i, a més, vos puc contar una cosa.
Per favor.
Va arribar tard, és a dir, va arribar el dia, el dematí del dia de la representació, perquè sabia, i deien, el vos hem enviat, el havien enviat a Beirut. El havien enviat a Beirut, d'esteller, allò d'enviar-ho a Bayreuth, el van enviar a Beirut, i els d'esteller deien, fa un mes que el vos hem enviat, i Bayreuth deien, no mos ha arribat, i després va arribar, i és que el havien enviat a Beirut, i a Beirut van dir, se mos enviau, aquest drac de foc.
D'haver arribat cansat.
Sí, figur que és un personatge sí. Que se converteix en un monstre, i en Siegfried acaba que el mata. Bé, però vull dir, l'anècdota és interessant, se van confondre Bayreuth amb Beirut. Per dir-vos que no era famosa la ciutat de Bayreuth. Vull dir, avui és famosa per Wagner, però en aquella època no era... Per tant, era Bayreuth, no el devien conèixer, que van fer el taller, i el van enviar a Beirut. Perú. Ja no. En el Líban.
Una anècdota.
L'has vist en aquesta òpera? Els has vist tots, no? M'imagino que s'ha de
Bueno, enguany vaig a veure una que no s'ha fet mai a Bayreuth, perquè és una de les primeres, i enguany, precisament, vaig a veure aquesta, sí. Que, sí.
Quina és?
A Rienzi. No se fa mai, jo no l'he vista mai. Representada no l'he vista mai. Hi ha molt pocs enregistraments. És una de les primeres. Les tres primeres òperes de Wagner quasi mai se fan. Se fa a partir de l'Holandès, que és la quarta.
L'Holandès Errant.
Que se va fer enguany aquí, meravellosament feta. Sí. Però Rienzi és la tercera. I les altres dues, que són les Fades i la Prohibició d'Estimar, no se fan mai.
Mai.
No, mai, mai. Existeix qualque gravació, però...
Però perquè no són bones.
No, perquè són de la primera època i, de fet, la Prohibició d'Estimar no se va fer mai en vida de Wagner, tampoc. Per tant, li va costar molt a ell entrar. Rienzi, que ja comença a ser un poc wagneriana, i ja l'Holandès ja sé que fas canvi total.
Que sí.
Però enguany vaig a veure Rienzi, que no l'he vista mai.
I sé que t'agrada més a tu?
No sé, totes, però si és de triar, triaria entre Valquíria i Parsifal, les dues. Però aquest primer acte de la Valquíria és un dels primers actes pintura millor de la història de l'òpera.
Ja, és que...
I només són tres personatges, vull dir. És una meravella, és una cosa.
Mira, ara l'escoltarem per acabar aquesta entrevista. Recomanem molt aquest llibre, Cercau-lo, d'en Pere Estorri, que el trobaran a la llibreria,
sí,
espera.
Sí, avui ja t'he dit. Ara ahir ja pintura no n'hi havia, però avui ja n'hi tornarava.
La segona edició, se diu Cròniques Wagnerianes, l'ha publicat Documenta Balear.
Documenta, han de dir que és pròleg. És molt millor que el llibre, que el va fer en Joan Roca, que és un bon amic meu. Sabeu que m'estima. I va fet un pròleg insuperable, i la caricatura de la portada també és impagable, que és en Toni Mendiola, que el va fer expressament per llibre.
Per llibre. I és en Wagner?
I és en Wagner. És en Wagner, sí, sí. Però m'havia fet una per si li posava Wagner, Cròniques Wagnerianes, i va fer una que va d'esquena en Bach i en Wagner, que s'agafaven mútuament. Però després varen descartar el desbagnerisme aquest i varen entrar només a Wagner. Una caricatura feta, però meravellosament.
Pere Estorri, moltes gràcies. Quin plaer escoltar-te. Sí, ja.
A vosaltres, ha estat un
gràcies.
Plaer.
Gràcies.
He pres
molt.
Arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.